Solidaris. Mercè Folc. Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. Per la Sàfia, escriure és una necessitat, ho ha estat sempre. La seva vida l'ha dibuixat l'experiència migratòria dels pares d'origen amazic, les penúries econòmiques i els equilibris per encaixar en una societat que no t'accepta tot i haver-hi nascut. La Sàfia, que és filòloga i educadora social, s'emociona quan pot descarregar en un full en blanc el pes d'un camí marcat pel rebuig. També ho fa quan tot allò viscut remou els que la llegeixen. Després d'engegar amb èxit diverses campanyes a les xarxes socials pels drets de les persones migrants, ha escrit la seva primera novel·la, Hija de Inmigrantes, a Penguin Random House, una història que dedica a la seva mare, la Karima, un nom que vol dir bondat, i a totes les mares que, amb valentia i fortalesa, van haver de deixar casa seva i començar en un país nou. El llibre també reconeix tots els fills i filles d'immigrants que, com ella, han hagut de ser adults abans d'hora quan els ha tocat ajudar i acompanyar els progenitors a desenvolupar-se en un entorn culturalment desconegut. El preu per a aquests nois i noies són problemes de salut mental. L'Adriana Bojo va néixer a Guinea Equatorial. És òrfena. Va arribar a casa nostra als 12 anys. L'Adriana es dedica al món de la moda. És una influencer amb milers de seguidors. Acaba de publicar Ponte en mi piel, guía para combatir el racismo cotidiano, editat per Libros Cúpula, un volum adreçat sobretot a joves i adolescents per lluitar contra aquesta xacra que ha escrit explicant tot el que ha patit com a dona negra. Més recomanacions. 10 anys després de la primera edició, Un món comú, de la filòsofa Marina Garcés i traduït per Oriol Valls, torna a ser a les llibreries amb Tigre de paper. Garcés parla de la col·laboració, de suport mutu, de resistències, d'hospitalitat, de comunitat. En definitiva, d'obrir el nosaltres i fer-ho des de la curiositat i l'acompanyament per encabir-hi tothom.
Solidaris. Tothom té una història.
Sàfia!
Dimarts, 11 del matí, Cunit, Baix Penedès.
Necesito expresar esto de alguna forma. Necesito contarlo, necesito decirlo. Llevo aguantando este sentimiento agridulce desde que me gradué en la universidad. Mientras todas mis compañeras de la universidad reían, yo pensaba en la pobreza en la que he vivido, en la desigualdad en la educación, en cómo me sentía en el colegio y en cómo el sistema me frenaba para llegar donde he llegado. Hija de inmigrantes, Sàfia El Adam.
Sàfia, què tal, com estàs?
Molt bé, vosaltres què tal?
Molt bé, gràcies per rebre'ns a casa teva.
Un plaer.
Sàfia El Adam, 26 anys. Filòloga i activista antiracista.
Som a Cunit, amb una vista espectacular del mar, de la platja. Fa temps que vius aquí?
Sí, fa com uns 4 anys, però jo sóc de Segur de Calafell, d'aquí al costat.
Tenim a les mans, Sàfia, la teva primera novel·la publicada a Penguin Random House, a Nube de Tinta, a la col·lecció. Un llibre intens, emotiu, dur, que parla sobre la migració, sobre la diàspora i què implica néixer i créixer en una societat, com bé dius en el llibre, que no t'accepta pels teus orígens. Era una necessitat posar en ordre tot el que has viscut des de la ficció?
Sí, la veritat és que per a mi és una necessitat escriure, no sé, emocionar-me escrivint i que la gent s'emocioni llegint-me, no? I com això portava passant des de feia molts anys, va sorgir aquesta necessitat d'escriure aquesta història i trobar-me amb la gent que es sentís identificada, que s'emocionés també amb aquesta història. I sí, la veritat és que és molt guai.
És una història amb molt dolor.
Sí. Sí, sí, és una història bastant real i que no només és la història de l'Unja, que és la protagonista en aquest cas, una noia filla d'immigrants amazics, una ètnia autòctona del nord d'Àfrica, sinó que és la història de milers de filles i fills d'immigrants a Catalunya.
La coberta és una il·lustració preciosa. Ets tu i la teva mare cara a cara, ella amb els ulls tancats i tu mirant-la. És una imatge que té moltíssima força. Per cert, com es diu la teva mare?
Karima.
Karima.
Que significa bondat.
Bondat. Aquest llibre el dediques a ella i a totes les mares migrants i als seus fills. Per què això?
Perquè crec que durant tots aquests anys que he estat escrivint a xarxes socials i narrant històries, no? M'he trobat amb molta gent que, bueno, que s'ha sentit identificada i que d'alguna manera s'ha sanat llegint-me, no? I llavors crec que era com molt important reconèixer la trajectòria de totes aquestes dones migrants que arriben al territori i que la gent les llegeix com si fossin dèbils o infantils, no? I són tot el contrari, porten una valentia i una força interior que ens transmeten a nosaltres a casa i sobretot també a les filles i fills immigrants que des de ben petits doncs, ens hem hagut de fer molt adults i acompanyar els nostres pares.
De fet, en la novel·la és present, no? Tota l'estona això, vosaltres heu fet de guies dels vostres pares, no? Els pares que no coneixien la llengua, una altra cultura, no? Vosaltres heu sigut com aquest far que els ha guiat, no?
Sí, sí, de guies, d'advocats, d'intèrprets, de tot.
Com es porta aquest pes quan per edat no et toca?
Doncs és molt difícil perquè també la trama que introdueix el llibre i el fil que l'acompanya fins al final és la salut mental, no? Llavors això no s'ha posat sobre la taula i no s'ha relacionat tant com s'ha de relacionar la salut mental i la migració o el racisme, no? Llavors, tot aquest pes d'una nena de 7 anys, de 8 anys, de 10 anys, portar una motxilla i fer de mare de la seva mare o de pare del seu pare, això al final t'acaba cobrant la salut mental. I és bastant difícil perquè, bueno, pues perds la innocència. Quan tu et fas gran, potser aquests traumes que després, bueno, aquestes situacions que es converteixen en traumes perquè tu les vius i no estàs preparada, després quan tu ets adulta t'acompanyen i et tornes a convertir en aquella nena i et sents indefensa, et sents petita. Llavors és superimportant, crec, que posar-ho i parlar-ho.
La protagonista de la novel·la és la Lunja, una noia d'origen amazic nascuda en un petit poble de Catalunya, aquí al costat, a Segur de Calafell, que des de molt petita s'ha d'enfrontar al racisme i a una situació familiar econòmicament molt precària, no? El racisme, el rebuig, la mirada dels altres, la Lunja ja comença a notar-ho a l'escola, no? L'escola deixa de ser un lloc segur per molts d'aquests fills i filles d'emigrants.
És que l'escola no és un lloc segur i continua sense ser-ho. I ni per als fills d'immigrants ni per als nens i nenes pobres que viuen en una exclusió social, no? Perquè si des de ben petit, que també s'explica al llibre, i denuncio moltes vegades a xarxes socials, ja ets conscient d'aquesta diferència de classe entre tu i altres alumnes en una escola pública, no estàs preparada. No estàs preparada per veure que els teus companys tenen llibres i tu no, que els teus companys tenen materials escolars i tu no. I no els tens, perquè si tu no pagues et quedes sense, que sí, que val que n'hi ha escoles que potser intenten per voluntat pròpia donar-li als alumnes material i tal, però no és la norma. I això passa cada dia i continua passant, no? I s'ha de garantir material per a tothom perquè és un dret bàsic, no? El dret a l'educació. I des d'aquesta edat et dones compte de les diferències i que tu ets diferent, no? Pues potser tampoc portes bocadillo a l'hora del pati, la roba ja també és diferent.
El nom, no?
El nom.
Noms, com es pronuncien els noms, no?
Clar, el nom, les burles els primers dies perquè el profe no sap pronunciar el teu nom ni s'esforça en pronunciar-ho, en plan... Bueno, això evitaria molts problemes mentals o d'autoestima que poden tindre aquestes nenes i aquests nens en un futur.
Lunja, ¿qué es esa marranada que llevas en las manos?
Estaba en medio de la clase. Enseguida me aparté las palmas sudorosas de la nariz e intenté concentrarme. El corazón me palpitaba en la garganta. Nada, me lo ha...
Ve inmediatamente al baño a limpiarte esa marranada y no vuelvas hasta que esté limpio.
me dijo la profesora sin dejarme terminar la frase.
Hi ha una part del llibre que expliques el que li passa a la lunja amb la henna, no? Que és aquesta substància, no? Que culturalment us poseu a les mans, no?
Sí.
I que la professora deia, escolta, on vas amb les mans tan brutes, no? D'aquest producte, perquè t'has embrutat les mans, no? Quan per vosaltres és una cosa cultural, no? Aquest desconeixement i aquesta distància també cap a l'altra persona, no?
Sí. Una distància i també, bueno, ens dona un clar exemple de la integració que es vol, no? Que volem assimilació i que pues, els fills immigrants, sobretot africans, s'assemblin lo màxim possible als autòctons, no? Llavors, aquesta història amb la henna és una història real que passa amb moltes persones, no? I nenes que al principi, i també ho he viscut amb les meves germanes o amb amigues de prop, que de petita et fa molta il·lusió, t'agrada molt la henna, perquè les dones de la teva família se la posen i tu demanes que te la posin, la teva germana gran ja t'adverteix que no, perquè al col·le no és una bonita història, i després, bueno, pues aprens, no? Te la poses, vas al col·le i al final et trobes amb que pues, es caca, eso está sucio... I
la burla, no?
Sí, la burla i al final acabes sentint com una mena de... tenint un sentiment cap a la teva cultura i cap a la henna també en concret de rebuig també.
Ho comentaves ara una mica, el que explica la Lunja en aquest sentit, no? En aquest sentit de no poder accedir als llibres, al material escolar, no? Hi ha una frase molt demolidora que una mica ja l'has apuntat abans, no? El sistema educativo está hecho para excluir a las personas pobres y migrantes. Está hecho para mantenernos siempre en la exclusión y que no subamos ningún escalón, ¿no? Estudiar no un dret, sinó un privilegi amb totes les lletres.
Totalment. I ho crec, no? I d'això que ve també el fracàs escolar. Sempre ho dic, jo no sóc una heroïna ni cap persona, filla d'immigrants pobres, que ens hem pogut treure una carrera, tot i tenir-ho tot en contra, són millor que altres persones que al final ho han deixat a tercer d'ESO per anar-se al parc amb altres joves igual que ells, perquè no es pot aguantar. Són moltes coses que t'afecten psicològicament, que t'afecten a la teva autoestima i al final no pots aguantar-ho, no? Llavors, sempre es mira malament aquesta gent que, bueno, pues que està en els parcs, que no t'estudis, però n'hi ha un pes darrere, no? Al final són persones pobres, no han tingut l'acompanyament ni el recolzament, que potser sí que han tingut altres companys nostres, no, pues no teníem qui ens ajudava a fer els deures, els nostres pares parlaven una altra llengua totalment diferent, no hi havia un espai per estudiar, una habitació pròpia, no? Llavors, clar, lluitar contra això en petit o petita és molt difícil. És molt difícil i al final acabes doncs, fracassant, no?
Tu vas aconseguir graduar-te a la universitat, en filologia ara, ho dic bé, això?
Sí, 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 sí.
Què va significar aquell moment per tu, Sàfia?
Bueno, pues eren sentiments que per això també vaig escriure aquella publicació tan emocionant i que va donar la volta al món, que jo no sabia que donaria tanta volta, perquè estava en un moment i clar, estava reflexionant perquè no estava tampoc contenta, no estava contenta del tot perquè em venien records de lo difícil que havia sigut, no? Arribar fins allà i no em semblava just pues, que jo estava allà amb altres companys que potser ho han tingut més fàcil i no sé, no em sentia molt còmoda, la veritat.
Per tots aquests obstacles que vas
sí,
haver de passar.
Sí, com... eren com sentiments de, bueno, vale, jo estic aquí, però i la gent que no està aquí, què? I pensar al final que no sé, que això sembla com, no sé, una batalla o una victòria i no ho hauria de ser. Hauria de ser un dret per a tothom i tothom hauria de tindre facilitats per formar-se i al final trobar un bon lloc de feina, no? I avançar en la vida. Però, bueno, veus que no ho és, no? Perquè tu has passat i has viscut una vida que ha estat envoltada de moltes persones que no han tingut aquesta oportunitat.
En aquest post a Instagram hi vas posar la mare també, a la Karima, no? I deies que aquell títol també era per ella, no? Hi ha
sí.
Molta connexió amb la mare.
Sí.
Moltíssima.
Sí, a veure, crec que molts fills d'immigrants tenim molta, sobretot africans, tenim molta connexió amb les nostres mares. La nostra cultura també crec que ajuda. I al final, doncs, tot i no estudiar, tot i que els nostres pares no entenguin l'idioma, molts són analfabets, doncs sí que hem tingut aquell recolzament emocional, no? Al millor diferent, per estudiar, per no acabar com ells, entre cometes. I no sé, i la veritat és que sí, vaig dedicar com per a ella, perquè, no sé, ella sempre deia que com que si estudiàvem era com si ells haguessin estudiat també.
En el llarg de la novel·la, aquest Hija de Inmigrantes, publicat a Penguin Random House, és molt interessant veure com la Lunja va creixent, no? Va superant tots aquests obstacles, es va reconeixent a ella mateixa, va fent les paus, diguéssim, també, no? Amb la seva pròpia identitat, aconsegueix també no plorar cap endins, que això també és una part important del llibre, i reconciliar-se sobretot això, no? Amb la identitat amazic. En el llibre és una reivindicació constant d'aquesta identitat amazic. Una identitat, una història, vaja, del poble amazic desconeguda.
Força desconeguda, sobretot aquí a Catalunya, que l'amazic ja és la tercera llengua més parlada. I la veritat és que, bueno, pues si no es parla d'això, no existeix. I jo he crescut amb una invisibilitat del poble amazic. Una invisibilitat, bueno, un rebuig de la societat europea cap a la nostra cultura, però també un rebuig de part d'altres persones de la comunitat, bueno, del Marroc, que no són amazic, per nosaltres ser amazics, no? Per ser indígenes. I una invisibilitat, perquè tu parlaves una llengua a casa teva que altres persones del Marroc no parlaven perquè parlen el dialecte àrab, i clar, tu no saps ni el que parlaves. O sigui, dona tothom per fet a l'escola, a l'institut, que tu parles l'àrab i tu estàs parlant un altre idioma mil·lenari, l'amazic, el bereber, no? I tens una altra cultura totalment diferent i tu ets africana, ets amazic, no? Ets una...
Ets indígena,
formes,
sí.
Clar, ets indígena, formes part d'una ètnia que no és l'àrab. I moltíssima gent dona per fet que ets àrab, fins i tot de la mateixa comunitat, no? Torno a insistir, per amb aquesta intenció d'invisibilitzar constantment el poble amazic i continuar amb l'arabització que es va iniciar segles abans, no? I l'anul·lació de la cultura amazic. La reivindicació també que fa el llibre és el dels noms amazics, que estaven prohibits fins fa poc en països com el Marroc, noms propis amazics, i es posaven noms àrabs. I, bueno, doncs Lunja el que ha fet és posar tot de noms amazics al llibre, perquè són bonics i tenen significats també.
Aquí el que queda molt palès, i també escoltant-te tu, és aquesta lluita constant en un joc d'equilibris constant, no? El de la cultura dels pares, el de la cultura d'acollida, vosaltres com a persones absolutament independents també buscant el vostre espai. Aquest és la gran motxilla que també heu d'arrossegar els fills d'emigrants.
Sí, 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 totalment. I no és gens fàcil fer de pont de dues cultures com totalment diferent, no? Sobretot si una rebutja l'altra, també. Perquè a tu et poden agradar les dues i bueno, pues formar part de les dues cultures i no passa res. O sigui, pots sentir-te catalana, pots sentir-te amazic, però clar, quan hi ha molt de rebuig és difícil perquè has d'amagar com una part per ser acceptada.
L'estigmatització que afecta els migrants l'arrossegueu també vosaltres?
Totalment, totalment. Les traves burocràtiques, l'estatus legal, el rebuig, no?, per nostres noms o per nostre color de pell. Pots haver nascut aquí o pots ser neta d'immigrants, que si et dius Mohamed o et dius Safia o et dius no t'alquilen un pis i tu ja portes aquí, o sigui, els teus pares ja, bueno, no sé, ja feia com 100 anys que estaven aquí. Sí, sí, s'hereda.
Ya te comenté que se han generado traumas por las situaciones que te han tocado vivir en la infancia y por cómo te han tratado las instituciones que debían protegerte. Porque a los niños y a las niñas se les debe proteger. Te has enfrentado a situaciones que no te tocaban,
Y no solo eso, sino que además, cuando lo has hecho, te han violentado.
Me escucho con Dion Piccolo. Loco, mira, no fui a la escuela. Les estoy dando para el pelo. Aunque a tu soldado ya le duela.
Tot això que explicaves, Àfia, passa factura molt fort a nivell emocional, molt batiment, molts rols assumits abans d'hora, traumes, insults, traves burocràtiques... Totes aquestes cicatrius, la del final és absolutament trencadora, parles d'un abús sexual, s'acaben de tancar mai?
Pues jo crec que... Bueno, que al final la teva personalitat no canvia perquè ja s'ha format, i sobretot en aquesta època de la infància i l'adolescència, però sempre ho dic, és superimportant la teràpia, posar paraules a lo que has viscut o has sentit, i bueno, potser t'ajuda molt a entendre moltes coses i a entendre moltes situacions que estàs vivint i que tu penses que el problema ets tu i potser no, tenen un origen molt llunyà, no? I això també és un dels objectius del llibre, que la gent que potser tingui algun problema degut a aquests traumes poden haver desencadenats, no? I poden haver desencadenats en la infància per ser filles d'immigrants.
Una de les parts boniques del llibre, també ho hem de dir, és quan la Lunja coneix el Javi, finalment s'hi acaba casant, però és un casament agredolç, que en el cas teu particular, també amb el Dani, també van així. Què us va passar? Explica'm.
És una situació que es viu molt quan una de les parelles és blanca i l'altra no. Que al final ja hi ha una sospita de esta relació no algo esconde, no? I no és només social, sinó que també és institucional. Des de les institucions, des del registre civil, quan tu vols anar a formar la teva parella, matrimoni, en aquest cas, se't qüestiona, no?, perquè sou de nacionalitats diferents o potser l'altra persona no té documentació, doncs et someten com a un examen i et fan com una vintena de preguntes separats de tota la seva vida i a ell de tota la teva vida, no? Doncs jo què sé. ¿Tiene alguna cicatriz? ¿Qué libro le gusta más? Coses així, no? Una situació que jo personalment, que també ho vaig explicar a les xarxes socials, he viscut, i no només he viscut aquesta interrogació havent nascut aquí a Espanya, perquè jo li deia a la dona esta, a ver, ¿para qué me voy a querer casar yo con interés si yo he nacido aquí y la nacionalidad la puedo pedir por mi propia cuenta? Que vale que hi ha un racisme institucional que triga 1000 anys en resoldre la nacionalitat, però jo ho puc demanar pel meu compte, no?
Se us van presentar els funcionaris a casa?
Sí, la policia, sí. Per comprovar que vivíem junts. Però clar, és com, vale, abans del matrimoni voleu comprovar si vivim junts, doncs potser en la nostra cultura no és així i jo no puc viure amb la meva parella si no m'he casat, no? O sigui, ja és la inacceptació d'altres cultures. Si no és així, no és la norma. I bueno, i era per, bueno, pues, per averiguar si jo tenia el meu raspall de dents aquí a casa, si tenia la roba... Sí, va ser brutal. Sort que la meva mare ens va regalar... S'aprovava la boda i ens havia regalat coixins amb la nostra foto, una manta també amb la nostra foto, junts, i teníem tota la preparació de la boda, doncs pagat, i tot, els rebuts i tot això. Però hi ha molta gent que al final es troba amb aquestes situacions i potser li anulen el matrimoni o el que sigui.
Tu quants anys tens ara, Sàfia?
26.
26, has nascut aquí. I el tema nacionalitat, com el tenim?
El tema nacionalitat, jo vaig començar a fer els tràmits de la nacionalitat quan vaig tindre els 18 anys. I bueno, em van donar com una cita per 2 anys. Em vaig esperar i quan vaig anar a la cita resulta que havien canviat el procés i es feia telemàtic i jo havia de fer uns exàmens d'espanyolitat i ningú m'havia avisat que la meva cita s'havia caducat. O sigui, s'havia anul·lat, ni a mi ni a totes les persones que tenien cites. Com, canviem? Pues res. La gent migrant, que s'apanyi, que quan vengan ja les diremos que se hace de otra manera, pum, papelito i pa fuera. És una cosa supercomuna, aquest racisme burocràtic institucional, no? Llavors, en aquell moment, jo vaig dir, però per què el meu company Juan no ha fet cap examen i jo he de fer un examen? Si jo he nascut aquí, també he estudiat, i, o sigui, no ho entenc. I a més, costen diners, aquests exàmens. No són barats, que et poden costar com 400 euros els dos. I contestar, pues, com es diu la filla del rei, per exemple, que dius tu...
Vale. Sí, em serveix molt això per la meva vida, no?
Sí, o sigui, vale, què vols que et digui? I, bueno, em vaig negar i llavors em va dir l'advocat, bueno, acaben de canviar la llei, va ser el 2015 i tal, espera't una mica que potser, doncs, els que heu nascut aquí o teniu estudis no feu exàmens. I vaig, això va passar, vaig demanar la dispensa i enviant els meus títols, van trigar com 2 anys en contestar-me perquè tot triga molts anys i em van dir, bueno, doncs no hace falta que hagas los exámenes, jo. I res, i al final vaig demanar la nacionalitat, em va trigar com també anys en resoldre, i després, que també és un problema que n'hi ha ara, és que tu tens la nacionalitat resolta, però has d'agafar cita per jurar que respetaràs la Constitució, els reis, i aquesta cita per jurar, que es firma un segon, triga un any, o així. Hi ha gent a Barcelona esperant un any o més per anar a fer aquesta jura i aquest procés final de la nacionalitat espanyola. I a mi ja fa com 2 setmanes que vaig acabar amb tot aquest procés.
Justament. O sigui, 2 setmanes,
sí.
26 anys i vas començar als 18.
Sí, sí, sí.
En tot aquest temps tampoc has pogut votar, clar.
No.
Llavors, a nivell de xarxes socials, ara ho dèiem, tu ets molt activa, activíssima, diria. Has engegat moltes campanyes... Te cedo mi voto, te cedo una cita, també durant la pandèmia, compra antiracista per ajudar a la població migrant que es va quedar tan exclosa durant els mesos de tancament, no? Què t'aporten aquestes campanyes i què reps?
Bueno, és com sempre la gent les defineix, i jo mateixa les defineixo com entrar per la porta del darrere del sistema, no? I la campanya del dret a vot era això, tractava de demanar que la gent que no vulgués votar, autòctona que tingués dret, li cedeixi el vot a una persona migrant que sí que vol votar, no? I, bueno, doncs, la veritat és que la resposta va ser brutal, perquè moltíssima gent va voler donar el vot i moltíssima gent el va demanar. I, bueno, doncs, t'enviaven fotos del dia de les eleccions que anaven a votar junts i les persones en plan, porto 40 anys aquí, 30 anys aquí, mai he votat i ara per primera vegada sento que la meva veu és escoltada. Llavors, què et fa sentir tot això? Doncs que tots els missatges dels partits polítics no van per a tu.
Una feina excel·lent, Safia. El llegirem. Nosaltres ja ho hem fet. Hija de immigrantes, Safia Ladam, publicat a Penguin Random House, a la col·lecció Nube de Tinta, amb la història aquesta de lluita i de superació de la Lunja. Una abraçada molt gran, Safia. Gràcies per rebre'ns a casa teva.
Moltes gràcies a vosaltres.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
La intenció principal amb aquest llibre és que tots ens convertim en activistes contra el racisme quan acabem de llegir.
Adriana Bojo, influencer, acaba de publicar Ponte en mi piel, guia para combatir el racismo cotidiano, editat per Libros Cúpula.
Ningú neix sent racista, s'aprèn a ser racista i així com s'aprèn es pot desaprendre també. Crec molt en la intencionalitat de la gent i crec molt que si una persona vol fer aquest treball intern de canviar les coses des d'un mateix fins a la gent que està al seu voltant, ho pot aconseguir.
De nena òrfana a influencer. Així es presenta Adriana Bo, que ha fet de les seves vivències com a dona negra un manual de supervivència contra el racisme.
És massa bonica, no?, per ser negra. Coses aquestes que dius, vale, se suposa que m'ho estàs dient que és una cosa positiva, però en realitat no és una cosa positiva, no? Amb aquests estereotips, aquests estigmes, aquesta hipersexualització que sempre hem patit les dones negres, no? Pues estem vinculades sempre amb la fogositat, en què també moltes vegades han arribat aquí per treure els nostres homes, que això m'agrada molt a mi també, o si és una noia, una dona negra que està amb una persona blanca segur que és pas papers. Totes aquestes etiquetes, aquests estereotips que porten tants anys posant-nos que arriba un moment que un s'ho acaba creient, fa aquest efecte, no?
Moltes persones, explica Bo en el seu llibre, són racistes per ignorància.
Si duermes en una sábana blanca, se mancha? Si tomes el sol, te pones más negra?
¿Los negros tenéis ojeras? Si hay poca luz y sonríes, ¿se te ven los dientes? No tienes el típico nombre de negra. ¿Por qué tus labios son tan grandes? Para ser negra, eres muy guapa. ¿Pero por qué usas protector solar si ya eres negra? Com tens la piel negra, no necessites maquillatge.
A partir d'anècdotes i fent ús d'un llenguatge planer i senzill, el llibre s'adreça sobretot a joves i adolescents.
Normalment els nens, quan fan o diuen coses, és perquè ho han vist o han sentit dels adults. Perquè ells per si sols són tan efecte esponja, no? Repeteixen el que senten al seu voltant. Per això és tan important l'exemple que els hi podem donar amb ells, no? Per això aquest llibre he utilitzat aquest llenguatge que està més enfocat a la gent més jove, perquè vegin que les coses poden fer diferents i que hi ha una manera correcta de fer les coses o de dir les coses que potser no se saben que ho estan fent o dient malament, però corregir-les.
Amb més de 200.000 seguidors, com a influencer, Adriana Bo també és conscient del poder dels seus missatges. Per això, no defuig la seva responsabilitat i reivindica que cal mullar-se.
A mi m'encanta parlar de la roba que porto i de sobte també mullar-me en temes que potser no m'afecten a mi directament, potser no són de racisme, potser són de homofòbia o altres temes que no tenen res a veure amb mi directament, però que jo crec que com a societat ens afecta a tots, no? I jo crec que quan arribes a un moment que tens un públic i arribes a certes persones i tens una comunitat, també això significa que tens una responsabilitat de fer aportar. Per mi és molt important aportar, sumar i arribar a fer un clic en la gent en coses que potser no han pensat o no han tingut en compte, no? I això a molta gent no li agrada i, de fet, jo he rebut missatges de... Jo és que et segueixo per la roba, no et segueixo perquè em parlis d'aquests temes, no? Perquè són temes que com a la gent no li afecta o els incomoda, no volen que tu en parlis, no? I per mi això no serveix. Jo dic, jo sóc l'Adriana, que està a les desfilades de les millors marques i està portant els millors looks del moment perquè això és tendència, però també sóc la persona que si veig aquestes coses que veig que com a societat ens poden afectar i són negatives, les he de denunciar perquè és que ho sento així, és que també sóc jo aquesta persona.
Si en algún momento te insultan, te humillan, te quieren hacer sentir menos por tu color de piel, debes saber que es pura envidia, porque el sol nos quiso tanto que nos besó de más. Así que camina con la cabeza bien alta, orgullosa de tus rizos y orgullosa de tu piel, porque tu color es el resultado del amor que el sol siente por ti. Y el sol es la cabeza del cielo.
El llibre també s'adreça als qui, com ella, pateixen el racisme en primera persona.
Per mi, sobretot, era molt important no només explicar les meves situacions, experiències i la gent del meu voltant, sinó també donar solucions a persones que puguin trobar-se en aquestes situacions. Si es fan algun acte racista al treball o a l'hora de buscar o de llogar un pis, a on pots accedir a nivell legal al teu on estiguis visquent per reclamar-ho i després fer un treball a nivell intern, no? de protegir-te, de reconciliar-te amb els teus orígens, que el que facin els altres contra tu o contra el teu color de pell no t'acabi afectant de tal manera que dubtis de si el problema ets tu.
I fa una crida a denunciar qualsevol tipus de discriminació fent servir les xarxes socials com a altaveu.
S'ha de denunciar sempre. Jo sóc partidària que les coses s'han de denunciar, s'han de fer públiques, no t'has de callar. Jo, amb la situació que vaig viure en primera persona amb una agència que em va fer un acte, t'explico en el llibre, jo ho vaig denunciar a les xarxes socials i no van fer res fins que van veure que això es va viralitzar i és quan em van trucar per disculpar-se. Però si jo no ho hagués denunciat, s'hauria quedat així.
Amb el llibre Ponte en mi piel, Adriana Bo vol contribuir a posar el seu granet de sorra com a referent.
Necessitem més referents. Jo em poso molt contenta quan arribo a algun lloc i trobo dues persones, que no només sóc jo, que hi ha una persona més. Fa poc vaig estar en un event d'una marca molt coneguda també i vaig anar amb una amiga que li vaig dir, mira al teu voltant, quantes persones negres veus? I només estava jo. I que posis la tele i no només es vegi una persona negra entre el públic, sinó que sigui el més normal, que vagis al metge, que et pugis en un autobús i el conductor sigui negre, que totes aquestes coses del dia a dia, de la vida quotidiana, cada vegada més comptin les persones racialitzades i a veure si ho aconseguim amb el llibre. Jo crec que sí, soc molt positiva i estic segura que ho aconseguirem.
Solidaris. Mercè Folc.
Confrontar-me amb el text d'Un món comú 10 anys després.
Marina Garcés, filòsofa i professora a la UOC, publica Un món comú, traduït per Oriol Valls, a Tigre de Paper, després de la primera edició, ara fa 10 anys.
Em feia un doble efecte. Per una banda, tenia por de tenir la sensació que 10 anys després doncs, tot era molt pitjor. Doncs, des de la pandèmia, la crisi econòmica, ja només hi faltava la guerra d'Ucraïna. És a dir, que tot, qualsevol esdeveniment, el que marca és un abans i un després cap a pitjor. No? Per altra banda, en canvi, el que em vaig trobar és que és un text que ja parla de tot el que estem vivint avui i que, per tant, potser, més que un abans i un després, el que estem vivint és una continuïtat històrica. This world
has ears and rocks have eyes. La societat moderna no neix solament de la por a l'agressió, de poder morir en mans d'algú altre. Neix de la por que ens toquin, d'oblidar que hem nascut i crescut en mans d'uns altres, o millor d'unes altres, i de l'horror de pensar que envellirem també en mans d'un altre, d'unes altres. We are not
alone. A Un món comú, la filòsofa explica com la por ha d'aprendre dels altres. La por als altres no ha fet més que créixer.
No perquè fa 10 anys no hi hagués por en l'ambient. De fet, recordem l'atemptat de les Torres Bessones i, per tant, l'inici d'aquesta guerra global contra el terrorisme, d'aquesta cultura de la seguretat, ja comença des del 2001. No? O també hi havia el tema de gestió de fronteres, la por al migrant, no? Aquest tipus de pors. Clar, amb la crisi econòmica, la precarietat, l'empobriment, la por ja feta concreta sobre les pròpies expectatives ja, no de la societat, sinó de cadascú de nosaltres, agafa una altra dimensió. Comença la frase aquella de els nostres fills viuran per sota de l'anterior generació, no? Qualsevol generació, per exemple, dels nostres avis o besavis que hagués passat la guerra o que hagués passat altres formes de misèria, no sé si és veritat que els anteriors vivien pitjor, però bueno, es van creant tots aquests fantasmes de anem cap a pitjor, que estan basats, clar, en fets reals. Finalment hi sumem la pandèmia, hi sumem la guerra, etc. És evident que la por domina. Quan la por domina, ens tornem molt bàsics tots, perquè la por està feta perquè actuem de manera simple, no? És o em defenso o t'ataco.
Garcés també reflexiona sobre el concepte nosaltres i com s'utilitza per separar i no per crear comunitat.
Ens hem tancat en una experiència molt col·lectiva però defensiva del nosaltres, és a dir, busquem en el grup la força, per això les derives polítiques arreu del món i a Europa molt especialment. És un conflicte de grups d'interès, de grups de classe, de grups de raça, de grups de religió. Clar, l'alternativa és l'individu? No, tampoc l'individualisme en aquell sentit que també no, era tan producte del capitalisme extrem, també hem vist on portava. No? La pregunta aleshores és per això com teixir vida col·lectiva, vida en plural. O sigui, el món comú és precisament aquell món que no és només nostre.
I fins a quin punt ja estem compromesos a teixir complicitats?
Si depenem els uns dels altres en tots els sentits, també tenim aleshores el compromís de tenir cura els uns dels altres. Però això què vol dir? No, tenir cura no és només reproduir la vida en el sentit biològic, és crear formes de vida digna, de vida acollidora, de vida que sigui vivible els uns amb els altres.
Davant de cada esdeveniment dubtem de si és o no decisiu. Davant de cada altre sospitem que en ell hi ha molt del mateix. No és que ens haguem tornat relativistes, és que en una realitat que s'ha posat en crisi a si mateixa, ja no sabem distingir entre talls bons i dolents, entre ruptures prometedores i ruptures amenaçadores, entre buits que permeten respirar i buits que ens llancen a l'abisme.
Per aquest present incert, la filòsofa trobava pertinent tornar a publicar Un món comú.
Abandonar una mica aquest paradigma de l'apocalipsi que està dominant tot el nostre pensament, del món s'acaba, el món s'acaba, bueno, s'acaba. S'acaben moltes coses, però el món hi som. No s'acaba, hi som. I a més hi som malament, i hi som destruint, i hi som amb por. Doncs si hi som, què passa, no? Com fer que aquestes preguntes puguin ser una manera de tornar a obrir els ulls en lloc de seguir tancats en aquesta mena de confinament postpandèmic, no? Però que ens ha deixat amb les ments i sobretot amb l'ànim molt confinat.
Garcés creu que és necessari convidar a pensar i desitjar, per sortir de la bombolla.
Estem perdent la capacitat crítica, perquè la crítica vol dir obrir i vol dir mirar cap enfora, i després la facultat d'imaginar i de desitjar, és a dir, la por no deixa imaginar, només, en tot cas, fantasmes només, no? Perills. Però imaginar vol dir desplaçar els límits del possible, moure aquells límits que ens hem imposat o ens han imposat, en lloc de reforçar-los. I desitjar és el mateix, el desig és la capacitat d'anar més enllà, no d'allò que tenim només, sinó d'allò que som.
I en l'era de les xarxes i les fake news, esmolar el sentit crític.
Si llegim la informació o la rebem, no per saber què passa en el món, sinó per constatar que nosaltres tenim un lloc de seguretat en aquest món, només constatarem allò que reforça allò que ens fa sentir o més segurs o més forts. No? Aleshores, per exemple, acusar l'altre de ser perillós, sigui qui sigui, és una lògica d'aquest tipus.
Per acabar, com fem aquest món comú imaginat per Garcés?
Al final, el món no és res abstracte, és allà on fem la vida quotidianament. Són les escoles a les que anem, són els barris on vivim, són les feines que fem, són les maneres que tenim, jo no sé, d'alimentar-nos, de comprar, de... Tot això és món. Si allà on fem la vida tenim mecanismes, maneres de parlar, maneres de pensar, maneres de mirar, que en lloc de posar-nos encara més a la defensiva ens invitin a girar el cap i dir on soc, on som, no? I qui són aquells que fan vida entre nosaltres. Per tant, qui sóc jo també, com una estranya entre els altres, no? També jo penso que és un mecanisme de dir, és que el món no és teu, qualsevol de nosaltres és un estrany pels altres, no? Doncs siguem estranys, però siguem estranys precisament amb aquesta condició que té l'estranyesa, no? Que és la curiositat també d'aprendre'ns a mirar des de la perspectiva que no és la nostra.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu?
Anna Surinyac, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
L'Anna acaba de tornar d'Ucraïna, de seguida en parlarem. Però abans, una recomanació que dona moltes eines per entendre el món en què vivim.
A qualquer distància, outro te alcança.
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i avui escombrem cap a casa, tu. Parlem del número 7 de la revista titulat La Paz Herida, un volum de 250 pàgines que demana a Anna una lectura reposada. I l'editorial arrenca amb la frase següent: en este mundo no triunfa la guerra, sinó que fracassa la paz. La guerra a Ucraïna n'és un exemple. Explica'm, Anna, què trobem en aquest volum, que jo m'he mirat bastant a fons i que és completíssim, com tot el que feu, òbviament.
Doncs sí, mira, el volum d'aquest any, a part, no podia venir en millor moment, no? Perquè al final el que estem vivint reiteradament són guerres que han estat enquistades, que es perpetuen en el temps, no? I són processos de pau que no acaben mai de tancar-se, no? De fet, la guerra d'Ucraïna, ara parlem moltes, no? Es diu que va començar el 24 de febrer, però la guerra d'Ucraïna va començar fa 8 anys, no? Llavors, una mica el que intenta que aquest nou volum de 5W és parlar de totes aquestes guerres que a vegades quan no se'n parla o no surten a les portades dels mitjans de comunicació sembla que ja s'hagin acabat, però no és així.
Parleu de Colòmbia, de l'Afganistan, del Sàhara Occidental, del Pròxim Orient, de Síria, i clar, en aquest context de conflictes no resolts i amb la guerra a Ucraïna de teló de fons, parlem, Anna, de la vostra feina, la feina que heu fet en aquest país, a Ucraïna. Vosaltres, amb la periodista Maribel Izcue, vau marxar en una caravana des de Guissona, on viu una àmplia comunitat ucraïnesa. Explica'm què vau anar a fer, com va ser aquest viatge, tot aquest procés, no?, de seguir a aquesta caravana.
Sí, de fet, a la revista mateix, no?, el que intentem una mica és fer, sempre diem, no?, temes de llarg recorregut, i al final la guerra d'Ucraïna, de fet, és una guerra on ja hi ha hagut molta presència, de moment encara està aguantant aquesta nova fase de la guerra, no?, bastanta presència de mitjans de tot el món. I nosaltres pensàvem, bueno, com podem donar una profunditat a una història que ens sigui propera i a la vegada parli d'Ucraïna, no? I al final aquí a Catalunya tenim una comunitat ucraïnesa molt gran a Guissona, no només a Guissona, però sí que és veritat que a Guissona un de cada 7 habitants és d'Ucraïna. I el que hem fet una mica és anar a buscar on són les arrels de tota aquesta comunitat, no? Perquè ara aquesta comunitat la veiem als mitjans, veiem que hi són, molts de nosaltres no sabíem que hi havia una comunitat tan gran, però no ens hem volgut quedar no només amb això, sinó que hem anat fins a Ivano-Frankivsk, que és la zona on hi viuen la majoria de famílies d'ucraïnesos que viuen actualment a Guissona, o inclús ucraïnesos que ja hi han tornat, o ucraïnesos que ja han anat ara per estar a la guerra, i una mica explicar aquests links, no, entre les dues comunitats, que al final no deixa de ser una única. No?
Mm. En quina zona està? És lluny de Kiev o no?
Sí, Ivano-Frankivsk és a l'oest d'Ucraïna. De fet, hem sentit molt parlar aquests dies, no, del Lviv, no, que és una de les ciutats on estan anant la majoria de... Bueno, molta de la població que s'està desplaçant internament. I Ivano-Frankivsk està al mateix oest, no, una mica més lluny de Kiev, però molt a prop de la frontera amb Hongria. De fet, és una zona que encara ara és relativament segura, si es pot parlar de seguretat en un país en guerra. Mm-hmm.
Després vosaltres vau seguir fins a Kiev per documentar la massacre russa a Bucha, al nord de la capital, amb les imatges, Anna, de cadàvers tirats al mig del carrer, fetes, en aquest cas, per Santi Palacios, per la revista 5W, doncs et glaçaven la sang. Vosaltres, Anna, tu i la Maribel, amb què us vau trobar? Què us van explicar els supervivents?
Sí, doncs, bueno, com fent aquest tema d'Ivano-Frankivsk, van alliberar Bucha i, com deies, no, les imatges que Santi Palacios, que és un dels fotoperiodistes i col·laboradors més habitual de la revista, estava aquí, va entrar i, bueno, evidentment, el que es va trobar era un panorama desolador. És una de les primeres ciutats alliberades, llavors hi havia cadàvers al carrer, totes les cases destrossades, no, i ha servit una mica per veure també com estan actuant les forces russes, no? La gent, pues, ens explicava que ha estat, pues, 50 dies molta gent amb refugis, la gent que no va poder sortir. Hi ha molta gent que, pues, no va poder sortir perquè no tenia mitjans, no tenia lloc on anar. Hi havia gent pobra que no s'atrevia a abandonar les cases, tenia molta por a que els hi ocupessin la casa. I sobretot, no, la imatge que han donat la volta al món, no, és d'aquestes imatges de cadàvers tirats al mig del carrer, però no només eren aquests cadàvers, no? Després, quan vam arribar nosaltres, vam estar durant una setmana trobant cadàvers pràcticament a tots els carrers de Bucha, tirats a les cunetes de les carreteres, cadàvers dins a casa, veïns que van enterrar a gent en els seus jardins per no tenir-los tirats al carrer, al mig davant de la porta de casa. Vull dir, el panorama era absolutament desolador.
La teva feina l'has anat penjant a les xarxes socials, l'hem anat seguint, una feina excel·lent, Anna. Hi ha fotografies, tal com bé dius, absolutament trencadores, com la del cos d'un home al mig del bosc, o la fotografia, aquesta em va impactar moltíssim, de la mà d'una dona seminua d'uns 30 anys, això, atinada al pati, no?, del darrere de casa seva. O també hi ha la història del Valerí, que va enterrar el seu fill Alexei al jardí de casa seva, però dies més tard, tal com bé expliqués, el va haver de desenterrar perquè se li pogués fer l'autòpsia. A mi el que em va impactar d'aquesta imatge que tu vas fer és la mirada aquesta inerta, perduda del pare, no? Un retrat que explica moltíssimes coses.
Sí, de fet, bueno, en el cas de la dona, és veritat que la majoria de la gent morta que hem vist eren homes, no? I el trobar una dona, a més una dona jove, i jo vaig fer un detall de les ungles pintades perquè era una mica, no?, et recorda una mica que aquesta dona tenia vida, no? Perquè a vegades quan veiem tantes fotografies de morts una darrere l'altra, a vegades ens n'oblidem, no?, que eren persones que com nosaltres, no? Llavors el fet de les ungles pintades a mi em va marcar molt també, perquè de fet jo sempre quan he estat ja fent imatges d'ucraïneses que han arribat aquí, totes, o moltes d'elles es preocupen molt per les ungles, totes venen amb les ungles pintades. Llavors al veure el cadàver d'aquesta dona tirat, a més seminua, doncs el que més em va cridar l'atenció van ser aquestes ungles vermelles, no? I en el cas de l'Olexei, bueno, del Valerí, que és el pare de l'Olexei, va ser una de les imatges més fortes, no? Un dels moments més forts d'aquest viatge, no? Perquè veure un pare desenterrant el seu fill que ell, el noi, bueno, l'Olexei va morir, per, bueno, el van assassinar, no? Va morir per un, per un tir d'un francotirador al mig de Butxa. El pare finalment el va poder anar a buscar, llavors els germans del pare van fer un taüt per enterrar-lo al jardí i ara l'estaven enterrant perquè estan intentant fer autòpsies, no?, a tota la gent que estan trobant morta també per intentar veure pues, com han mort cada una d'aquestes persones i una mica entendre o intentar desxifrar com han actuat els russos, no?
A tot això, i trencant amb aquest relat de l'horror que estàs fent, vas capturar un instant que és com un, no sé, com un raig de sol, no? Com un raig de llum enmig de tant patiment i tant dolor, no? És el petó que fa la Cristina al seu avi, no? És una imatge que trenca, no?, amb tot aquest relat que estem explicant. Buscaves això també, Anna?
Sí, de fet, és que no és tant que ho busqués, no?, sinó que això es troba també. Al final, Butxa és una comunitat on hi viuen famílies, no?, i han passat per moments duríssims i jo crec que les mostres d'amor entre la gent que hi ha quedat doncs encara es fan més evidents, no? Llavors, de fet, en aquesta imatge, normalment jo entro molt a les històries, no? Però és que això va ser al carrer, a un dels carrers principals de Butxa. Hi havia la Cristina, la seva germana, i el seu avi es despedia d'elles i es donaven un petó, que de fet es donava un petó a la boca, no? I jo crec que són imatges que també passen en contextos així, però potser no són tan utilitzades pels mitjans de comunicació, no? De fet, a la crònica que hem publicat aquest dijous a 5W, i he intentat també, no?, transmetre el que ha passat a Butxa a través de les mirades de la gent, de com es relaciona la gent. He fet retrats, no?, el que fa la Maribel Izcue, no?, que és qui, com deies, qui va venir amb mi a Ucraïna, a la seva crònica, és intentar explicar com ho han vist els vius, no? Hem parlat molt dels morts, però molt poc dels vius, no? I al final els que queden pues, són quins estan donant aquesta memòria col·lectiva del que ha passat en la seva ciutat.
I tant. Una última qüestió, Anna. Fa uns dies es va publicar també a les xarxes socials una fotografia que també em va cridar molt l'atenció d'aquest carrer principal, no?, de Butxa, amb desenes i desenes de periodistes documentant, no?, aquesta massacre. Feia la sensació, n'hem parlat alguna vegada, com si estiguessin en un viatge organitzat, no?, i transmetia aquesta sensació com de parc temàtic, una sensació agredolça. N'havíem parlat alguna altra vegada quan ens referíem als camps de refugiats, no?, amb aquestes visites guiades per la premsa. Quina sensació et va fer a tu i què en penses de tot plegat?
De fet, era literalment un tour de periodistes. I jo estava allà, a Butxa, vaig veure aquesta imatge a xarxes socials i amb la Maribel comentàvem esto es un montaje, no?, perquè no ho hem vist nosaltres. O sigui, no havíem vist això. I sí, literalment hi ha uns tours organitzats per premsa, hi ha molta premsa, que crec que això potser impacta, però crec que és bo que hi hagi premsa parlant d'aquest conflicte. El problema serà ara, no?, si s'enquista el conflicte al Donbass o ja no es converteix en un conflicte mediàtic, que ens en oblidarem una altra vegada i no se'n parlarà. Per tant, jo no critico que hi hagi molta premsa, hi ha moltes teles al món i si estan obrint els informatius de totes les televisions, a mi em sembla perfecte, però sí que és veritat que la imatge esgarrifa una mica. No? Tot i així, hi ha altres vies alternatives per fer periodisme, no?, que és el que intentem a la revista, també amb els solidaris, no?, que és pues, aquestes carreteres secundàries de les que tant parla el Bru Rovira, no?, i el que nosaltres, com et deia, no?, tot i estar al mateix lloc, jo no m'hi vaig trobar en aquest tour, també perquè nosaltres no necessitem a la revista fer una crònica diària, no? Això és una mica les dinàmiques de comunicació que obliguen els periodistes que estan a un lloc on nosaltres, jo he necessitat 15 dies per fer la història que vam publicar dijous, hi ha periodistes que són obligats a fer una història diària per obrir un informatiu, no? Llavors, bueno, pues, clar, aquests tours de premsa els hi facilita una mica les coses, però és evident que a mi també m'esgarrifa una mica la imatge.
Doncs gràcies, Anna. Escolta, una feina excel·lent. Penjarem algunes de les fotografies que has fet a Ucraïna a les xarxes socials del programa. També els nostres oients poden consultar la revista 5W, la web i també les teves xarxes socials. I això, recomanem moltíssim la lectura del número 7 de la revista 5W, La Paz Herida. Anna, una abraçada.
Una abraçada.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Sam Maceda i José Antonio Muñoz. Gràcies per seguir-nos. Som 63.000 oients. Fins aviat.
A sentir.